FMW Ripollet.
Això és la FMWR.
I el nostre convidat d'avui a la FMWR és el convidat més jove que hem tingut fins ara i segurament seguirà sent el convidat més jove unes quantes entrevistes més, uns quants episodis més. És un esportista d'aquí, de casa nostra, tot i que va néixer a Barcelona, té 37 anys i es dedica a un esport força conegut. Hi ha qui diu que és el segon esport del país, perquè primer de tot, per davant, està sempre el futbol. Ens estem referint a Roger Vilanova, jugador de bàsquet. Roger, què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Aquí, amb tu, parlant del que puguem parlar durant aquesta estona. Per què bàsquet i no altra cosa? El Sant Gabriel, l'escola, t'hi va portar o vas començar aquí? Com va anar tot?
Una barreja de factors. Per tradició familiar, el primer, el meu pare havia jugat a bàsquet tota la vida a Sant Adrià, al Masnou, el meu pare de Sant Adrià, de Sant Gabriel de Sant Adrià. Després per això vaig acabar
a Ripollet.
A Ripollet, al Sant Gabriel de Ripollet. I després per tradició de l'escola, una escola molt de bàsquet, i perquè es van donar els factors de que el que havia de ser l'entrenador va passar per la classe i els meus amics van aixecar la mà. I jo, que mai havia dit que en el meu pare que voldria seguir els seus passos, doncs com que els meus amics van aixecar la mà, doncs jo també m'hi vaig apuntar i va anar bé.
I així vas començar en el bàsquet. Tenies, bueno, aquelles edats, no sé si físicament ja es pot anar descobrint si ets un home, una dona vàlida per aquest esport. Ja se't veien maneres o físicament podies jugar a bàsquet? I...
No era el típic nen alt i gros i... No, sí que no es veia que pogués algun dia ser professional. Però, bueno, de petit sí que vas veient que tens una mica més de facilitat, però no vaig ser un nen que destaqués de petit, una borrada. A mesura que van anar passant els anys, sí que jo crec que vaig començar a jugar endreçat abans que els altres, no?
Yeah.
I amb això sí que vaig començar a destacar abans, que bueno, suposo que per això doncs, entrenadors de seleccions i tot això doncs, de seguida van posar l'ull, perquè quan el bàsquet és molt desendreçat, doncs jo vaig començar a ser endreçat abans que els altres. Això sí que vaig començar destacant això abans.
O sigui que podríem dir que vas entendre el què i el perquè del bàsquet una mica abans que la resta.
Bueno, tenir un entrenador valent en el sentit de que no és que fos una alçada brutal, però sí que era dels altets de l'equip, però tot i així em feia pujar la pilota i prendre responsabilitats en aquest sentit.
Organitzatives dins de la pista.
Que el fàcil era dir-me, bueno, tu ets dels altets, no? Ves el rebot també, sí. I tal, i no, em donava responsabilitats de pujar la pilota i
o
tal.
I tot de pivot.
Exacte, vull dir, si tens algun entrenador d'aquests que fa aquestes aberracions, no? En edats... Podia haver passat i segur que no hagués tingut el mateix camí que he tingut. I bueno, sí, que vaig entendre una mica el joc i la pausa, no? Que els nens petits potser és el que els costa més, no? Que vas a veure aquells partits que és un correcalles, no?
Sí.
I vaig entendre això, ho vaig entendre abans, no? No és que ara ho entengui millor que altres, però ho vaig entendre abans.
Home, entendre-ho abans suposa poder desenvolupar-ho més durant més temps. I aleshores això et forma, això et fa...
Sí que tenia un avantatge que no tenia el físic que tenia ara i era més aviat, no és que estigués gras ni molt menys, però era lentot, era així pesadot. I mai vaig tenir avantatge física en aquest sentit, com poden tenir el típic nen menut que és molt, s'escapoleix molt fàcilment per velocitat, i jo no tenia avantatge física, amb la qual cosa m'havia de buscar altres maneres de destacar. I que eren tècniques, bàsicament, no? I això, en certa mesura, és un avantatge.
Algun ojeador d'aquests de la federació, de tecnificació o d'algun club et van veure, et van venir a buscar?
Jo tenia la sort que estava en un equip, pel que és el nivell de Sant Gabriel de Ripollet, per la seva generació de nivell prou alt. Que vam guanyar el Molinet i bueno, estàvem a nivells alts i llavors sempre estaves en el radar de federació, seleccions, i llavors ja vaig començar a estar en dinàmica de seleccions i aquestes coses, i sempre hi ha els equips
que s'hi fixa.
Més grans, pues, que trucades i d'això. Que passa que tenia un pare, per sort, jo crec, que era del mundillo i que no va caure en totes aquestes coses, no?
De pensar que el seu fill seria sense diners
i de bueno, que tinc una cosa aquí, ni que tingués pressa, ni que pensés que és un tren que passa una vegada només, no? I en aquest sentit, pues, ho rebutjava, deia gràcies, però estem bé aquí i ja està.
O sigui que aquest va ser a l'inici. Ja on vas anar a parar després de...?
Vaig acabar l'etapa d'aquí, de l'escola, a Sant Gabriel, fins a cadet, més que res perquè... això, tenia un pare valent que fins i tot va saber dir-me que no, perquè jo començo a anar a seleccions catalanes, espanyoles, estant a Sant Gabriel de Ripollet, i home, passaven situacions... No sé, recordo estar a la selecció espanyola, una concentració, la primera, i ens havíem de presentar. I havíem de dir el nom, etcètera,
etcètera.
I juego i donde juegas, no? I anava per ordre alfabètic, jo era dels últims, la B baixa.
Vilanova, clar.
I clar, comencen a dir els noms i comencen a dir els clubs i comencen a dir... juego en el Barça, al Madrid,
a la Penya,
a l'Unicaja de Màlaga. I jo ja començo a baixar el cap i dic, però com aniré a dir
on
aquí?
On estic jo?
Al Sant Gabriel de Ripollet. I vaig haver
de
dir... Hola,
soy Roger Vilanova.
Bueno, quan comencen a haver aquestes situacions, alguna vegada, no recordo, però segur que li havia dit a mon pare, home, què faig aquí jo? Ho va anar trampejant i vam acabar aquí. Llavors, a cadet, a selecció espanyola, el segon entrenador era el director tècnic de Manresa. I ja vam començar a parlar amb ells, ja m'havien trucat alguna vegada anterior i era un club, primer de tot, que em permetia fer quilòmetres, però es podia fer.
Relativament assequible.
Relativament es podia fer i a més van ser sempre... van estar interessats d'una manera, ens va semblar, que sincera i crec que després ho van
demostrar.
I a més era un club que enteníem que no era com un Barça, que al final és tan gran que al final et fitxen i l'any següent fitxen un lituà i
tu te'n vas al Gavà.
I tu no ets ningú. I allà, des del primer moment, van comptar amb mi, vaig anar a primer equip, vull dir que crec que va ser encertada.
Va ser encertada la manera d'arribar-hi. Sí. Ser professional en l'esport... al nivell que sigui, quan hi ha una responsabilitat a canvi d'uns diners, hi ha un servei que has de donar a canvi d'uns diners, i a més un servei públic per a tothom, com és l'esport a nivell mediàtic, etc. Això menja el cervell de l'esportista si no el tens ben amoblat.
És per la diferència de molts jugadors, després hi ha els elegits i... lo més de lo més, però la diferència entre els molt bons i els elegits és de cap. És de cap. Jo amb tots els jugadors fora de sèrie amb els que he jugat, la diferència és que no els afectava res. Podíem portar 0 de 10 i tirar l'11. Jo portava 0 de 3 i ja no
i ja
tirava més perquè
esbarat,
això... En Llull, Sergi Llull, era un d'aquests, se sortia del guió i li era completament igual. I tenen la confiança que tenen tots aquests esportistes, en Rafa Nadal, tots aquests. I en el cas del bàsquet, una cosa que és molt important és que... per què tu arribes i fas la reflexió? Llavors, jo he arribat a la conclusió, crec, que en els esports d'equip, l'entrenador... entrena un any en aquell equip i l'any següent en l'esport professional no saps on entrenaràs,
un any, dos,
no? Llavors vol guanyar aquell any i que li vagi bé. Llavors a tu et prepara un rol en aquell equip, que és el rol perquè a l'equip li vagi bé, perquè amb ell li vagi bé, perquè vol anar cap amunt, no? Com a entrenador. Llavors, hi ha dos tipus de jugadors i jo sempre he sigut el jugador que el rol que em respecten, jo l'entrenador m'ha dit que jo sóc un base, que director de joc i que l'aro puc mirar, però que si hi ha un tirador millor al costat, al passe i tal i qual. I jo he anat fent la meva carrera fent això, m'ha anat bé, però els que ho peten són els que són capaços en algun moment del camí de sortir del rol que li reserven. Sortir del rol que li reserven. Llavors, quan te surts del rol que et reserven, poden passar dues coses, que t'enfonsis i deixis el bàsquet, que me n'he trobat molts de companys que al cap de 5 anys ja no estan enlloc, o que ho petis, i siguis professional i siguis una superestrella.
Sí, sí, sí.
Llavors, jo sempre he sigut un tio adient i tal, i això. I
a les ordres.
Clar, clar.
Roger, anava a preguntar, has dit un nom, el del Llull, amb quins altres jugadors coneguts t'has relacionat, o com a adversari o com a company?
Companys, potser el company que ho ha petat més és en Llull. Vam arribar junts a Manresa i vam fer el camí junts. I, bueno, ell va anar cap amunt i jo vaig anar...
Horitzontalment.
Cap al costat, sí.
Al costat
no hem guanyat els mateixos diners, exactament, no?
Exactament, no.
Sí, clar, és el... I després d'enfrontar-me contra, no sé... En Teodosic a Cadet, al campionat d'Europa Cadet, no, jo no podia fer res contra ell.
Ja,
no podia fer res. No podia fer res. Jo venia de... Bueno, clar, és que jo venia de Ripollet, Sant Gabriel, sí. Aquí, i fèiem el que feia el teu fill.
Sí, sí, sí.
Bueno, potser una mica més de nivell, depèn de l'equip i tal, però llavors t'anaves a la selecció i tenies preparador físic, gimnàs, no sé què, jo no sabia com funcionaven les màquines.
Sí, clar, clar, clar.
Llavors anaves contra gent d'aquestes canteres i ja ho tenien tot après. No?
Ja.
Però bueno, són gent que ja ho veus, que és un altre... És un altre estatus, ja a Cadet ja es veu. Que és
una altra manera de seguir d'entendre,
sí,
la responsabilitat.
I tenen com molt clar ja el seu objectiu a la vida.
Roger, tu ets professor d'educació física. És imprescindible preparar-se en un altre àmbit professional, encara que en el teu cas sigui relacionat amb l'esport, però podies haver, no sé, estudiat dret, o podies haver estudiat enginyeries, podies haver estudiat magisteri, el que sigui. És imprescindible preparar-se pel després?
Si no et prepares, et pot passar que et quedis amb una mà davant i l'altra darrere, perquè el món de l'esport, ningú, professional, ningú... No, allò que diuen, no és una ONG, no? És que és veritat, perquè tothom té objectius propis. I si el teu objectiu, que és jugar molt, no va en la línia de l'objectiu que té l'entrenador, doncs
estàs
no
fora.
Jugaràs.
Estàs fort. FMWR. Estàvem parlant amb el Roger Vilanova de preparar-se després de la carrera, o preparar-se durant la carrera esportiva per al després. Per a molts esportistes no ho han fet i econòmicament després no els hi ha anat bé, perquè tampoc s'han preparat per tirar endavant amb una altra professió. I coneixes algun cas d'aquests?
No. Després surten tots aquests casos de gent de l'NBA que ha guanyat tants milions i es queden arruïnats, i no, perquè aquí, per sort, ja va tot molt de la mà, no? Les grans canteres, doncs, tenen escola pròpia i per exemple, jo he estat al filial de la penya amb tota la gent jove que puja i tal, i tots tenen un tutor personal i forma com part, no?, el camí acadèmic del camí esportiu. Jo, tothom que conec, s'han acabat en sortint poc o molt. Més aviat al revés, no? El camí esportiu sí que he vist a molta gent que ve de països que ha sigut una via d'escapament i una via de desenvolupament i de sortir de situacions pitjors, no? Però no he trobat gent que no.
Tenim dos casos aquí a Ripollet d'esportistes d'èlit en el bàsquet, que un d'ells segueix vivint aquí a Ripollet, que és el Jordi Creus, que és el germà del Joan Creus. Quin valor et mereix el cognom Creus i el bàsquet, relacionat amb el bàsquet?
Al final, quan parles de Ripollet, a part de l'autopista i coses així, no? Si parles del món de l'esport, doncs tothom coneix la família Creus. Amb la qual cosa, si la gent associa bàsquet a Ripollet, és per Joan Creus, per Jordi Creus. i donar molt valor, no?, que hagin sortit d'aquí, que hagin estat molts anys jugant aquí, el Jordi va jugar fins i tot de sènior aquí, i bé, és un cognom, no?, molt lligat al bàsquet fins que arribi algú altre, no?, però també ho ha fet la Lucy La Pasqua, no?, que van per tot arreu i mires la Wikipedia i surt Ripollet, no? Jo li dono molt valor a això, no?, que és una ciutat amb molt d'esport i que els esportistes més famosos, casual, per casualitat o no, però són de bàsquet, i jo crec que és una ciutat de bàsquet. No?
Parlant dels germans Creus i de la Lucila, parlant dels professionals del bàsquet, parlant de tu i parlant de Ripollet, retornem a casa també amb un home Creus, que és el nebot del Joan i del Jordi,
el Pol,
que juga amb tu a Supercopa. Què tal?
És una situació molt, molt diferent, perquè el bàsquet ara és molt diferent. Jo no sé si per ell ha sigut una càrrega o no. No el veig un noi que hagi tingut molta pressió en aquest sentit des de casa ni res, però sí que es nota que des de petit ha tingut bàsquet i és un jugador en el qual, si segueix molts anys a Ripollet, doncs el club haurà de portar el pes, no?, del primer equip, és el dels jugadors que té més nivell. Però clar, és una altra època per arribar a l'elit, ara mateix és una altra època. No perquè ara sigui més difícil, però jo sí que crec que és molt més complicat que els jugadors ara arribin a l'elit. Que un jugador de Ripollet arribi a la superèlit com en Joan Creus ara és molt més difícil.
Molt més complicat.
Primer de tot perquè amb la llei Bosman es va obrir el mercat, abans els equips o no tenien estrangers o en tenien dos, i ara tenen...
El que faci falta.
Bueno, el que no tenen és catalans o espanyols, potser a la plantilla, no? Llavors és molt complicat. Tu estàs a la cantera del Barça, puges i arribes a sènior i t'enfrontes contra tot el món. Llavors, o ets molt, molt, molt bo o és molt complicat.
Tot depèn de les circumstàncies. La pregunta següent va per aquí. Tot depèn de les circumstàncies. Tens 37 anys, acabaràs el sènior del Ripollet?
No ho sé.
Per això et deia, depèn de les circumstàncies.
No ho sé, vaig any a any i en un moment concret, per temes personals, jo estava a Burgos a nivell professional i havia de tenir una filla, vaig considerar que havia de tornar,
a
que
casa.
Ja n'hi havia prou, era el moment d'engegar ja l'altra via laboral, que la tenia com congelada, no, diguéssim?
Aparcada.
I llavors vaig tornar aquí a Lliga Eva, però veia que per estar a Lliga Eva a Mollet, doncs ja ho tenia bé, ja tenia la feina meva i podia jugar a Ripollet sense cobrar, no? I de moment he estat còmode
amb
la gent de casa, amb amics meus, i m'ho he passat, és el moment, és quan m'ho he passat millor, perquè al final és quan ha tornat el bàsquet a ser un hobby i no portar-me mal de cap. Al final, quan és una feina, doncs, bueno...
T'has esbandit una mica aquella càrrega, no?
Clar, jo l'any que ve, jo acabo la temporada i si jugo bé, millor. I si jugo malament, doncs no passa res, més enllà de que perdrem partits i ja està, no passa res. Però no m'estic jugant al contracte l'any següent. On jugaré l'any següent?
No ho sé. No.
On vulgui.
On vulguis, i si em volen a casa, doncs un any més.
I no? Si no, plego.
I si no, plegues. Dediques a entrenar nanos o nanes. O...
Vull dir, no faré res de bàsquet, perquè són molts anys també del bàsquet. I...
També cansa.
No, de fet, agraeixo, en certa mesura, Em faria il·lusió també, però... 50-50, que les meves filles no juguin a bàsquet, perquè també neteja una mica de tot. La meva filla petita ha començat a jugar a hockey i patins, no sé si jugarà molts anys, ara l'he agafat per aquí, però vaig allà i no en tinc ni idea del que estan fent. I bé, ho agraeixo també, perquè són molts anys a les pistes i jugant i després de coordinador i analitzant entrenadors i a veure què fan i com... I vas allà i vas de pare.
Estàs jugant, dèiem, amb el Ripollet, el sènior, Supercopa, una categoria una mica, no diré estranya, però una categoria una mica, no ho sé si estic equivocat, m'ho dius, però em sembla una categoria del quiero y no puedo. Per clubs que esportivament i tècnicament tenen equips sèniors, preparats per jugar a categories superiors, però que econòmicament no tenen infraestructures o suficient pressupost com per estar a lligues nacionals. I potser la federació va inventar aquesta Supercopa. Estàs d'acord amb això o no?
Sí. Bueno, els motius són diferents. La federació va haver-hi... Bueno, abans hi havia la Copa Catalunya només, com a categoria màxima del bàsquet català, però es va donar el cas que l'any de la pandèmia van haver-hi ascensos, però no van haver-hi descensos, amb la qual cosa la Copa Catalunya, que abans era un grup únic com és la Supercopa, doncs va passar a tenir-ne tres de grups. I llavors, bueno, va perdre nivell i després van posar una norma a la Federació Espanyola que la primera categoria autonòmica havia de ser d'un grup únic. Amb la qual cosa després, en lloc de reduir la Copa Catalunya, el que van fer és inventar una categoria enmig, la Supercopa. Sí que és veritat el que tu dius, que hi ha clubs com el Ripollet que han aconseguit ascensos o el que sigui, i clar, la Federació Espanyola ja marca uns cànons, unes despeses arbitrals, de viatges, etc, que hi ha clubs que no es poden permetre, com és el cas del nostre.
Del Ripollet, per exemple, les cistelles amb les que jugueu són les originals del pavelló, de metacrilat, sí, però estan penjades al sostre. I a Copa Catalana han de ser ja les cistelles aquelles...
No, a Federació, o, a EVA, a Federació a Espanyola.
EVA, sí. A EVA han de ser ja les que van des de terra, veiem a la CB. Sí. Clar, aquestes cistelles costen un...
I el rellotge de possessió, bueno, hi ha tot. Moltes coses. Al final la infraestructura, mira, és una despesa única, però després hi ha tot el tema de despeses arbitrals, de cànons, de bueno, viatges a Aragó, viatges a Balears, que clar...
Són molts diners.
Per una banda, cada vegada que hem aconseguit un ascens, és una banda, per una banda, desil·lusió en el sentit de que, bueno, que tu guanyes a la pista, et ve de gust... consumar-ho, no? I gaudir-ho i tal, però per altra banda, quan veus les penúries de la gent que està liderant el club i tot el que podria suposar de jugar un any en aquella categoria i després a veure què passa, que fins i tot hi ha clubs que han desaparegut,
ja.
Per fer això, doncs, ho acabes entenent.
Parlant d'aquesta categoria, la que està jugant el sènior del Ripollet, el passat cap de setmana veu jugar a Sant Cugat, veu perdre, però en canvi l'anterior veu jugar a casa contra el líder, contra el Cornellà, i veu fer un partidàs, si més no una segona part estupenda, veu recuperar un parcial força interessant per part vostra i un últim quart on et vas lluir, permetem que t'ho digui, i això va servir per guanyar a tot un líder, el Cornellà. En canvi, aneu als penúltims.
No.
O avant penúltims.
No, ara anem bé, ara anem
ara
bé.
Ara aneu bé?
Ara anem bé.
Què passa, que perdre Sant Cugat va servir?
Sí, va estar molt igualat. Explica'm. 4 victòries, 6 derrotes o això... I, de fet, abans de l'última jornada de Sant Cugat, estàvem pràcticament a zona de Final Four, a un partit. Està molt igualat i tornarà a ser una temporada que, en qüestió de 2 partits, et jugaràs jugar per l'ascens o baixar.
Per què és tan complicat aquest sistema de puntuació a bàsquet que pots estar per play-off, com dius tu, i el diumenge següent estàs per baixar?
És que està molt igualada la Lliga, és molt difícil guanyar fora, és molt difícil enllaçar moltes victòries consecutives, hi ha molt, en aquesta categoria ja comença a ser seriosa, hi ha molt l'anàlisi del rival, el que has fet les jornades anteriors, amb la qual cosa és molt complicat, els equips s'ho preparen molt, que tu allarguis molt les ratxes. De fet, Cornellà guanya 8 partits, perd amb nosaltres i aquesta setmana ha tornat a perdre. És a dir, que hi ha molta igualtat i bueno, a part, les plantilles, tot i que són llargues, moltes vegades depenen de 2-3 jugadors fonamentals. A la que hi ha una lesió, un viatge laboral, perquè al final sí que hi ha equips que tenen jugadors professionals, però la majoria no. Llavors, hi ha un viatge laboral una setmana en concret... i et desmunta la temporada perquè perds un enfrontament directe. Llavors,
des de la banqueta, t'han demanat alguna vegada en algun partit que et carreguessis l'equip a l'esquena? Ho has fet per motu propi? T'ho han demanat? o el partit ho ha portat una mica? Us ha conduït aquí?
És evident, és evident que és un esport d'equip i cada cop he necessitat més ajuda. Al final vas complint anys i cada cop els altres no, els altres segueixen sent joves, però tu vas complint anys.
Sí, sí. Però els altres també compleixen anys, eh?
Sí, però segueixen sent joves.
Però segueixen sent joves, evidentment.
Però al final el bagatge i per la posició de joc i tal et porta, no, a haver de liderar, no? Però bueno, hi ha altres líders que agafen el testimoni, generalment són els més grans, però hi ha hagut gent jove que han hagut partits que han agafat una ratxa anotadora i ens han guanyat el partit. L'any passat recordo un partit perdut amb Barberà, que va ser per salvar-nos, que el Pol fa tres triples seguits i guanyem el partit, una cosa increïble. Però bueno, sí que és veritat que pel bagatge i a nivell tàctic i en els temps morts i tal, doncs l'entrenador s'arrepenja més en els que tenim més bagatge i tal. I a nivell anotador, doncs bueno, en aquest cas sí que uno más uno són dos. Vull dir que jo mai he sigut un anotador, categories superiors, però vas tirant avall...
I arribes a ser-ho, si vols.
I ho arribes a ser. Clar, els rivals no són iguals.
En Santana, en Manel, també són veterans, són col·legues. No, ja, jo ja no diria són companys d'equip, sinó que són col·legues. Mm. Col·legues de la pista i de fora de la pista. Ells també es carreguen l'equip sovint a l'esquena i aneu tirant.
Sí, sí, sí. Vull dir, al final és un tema molt fàcil, que és que nosaltres hem viscut situacions ja que la gent jove no ha viscut.
Evidentment.
I llavors, primer de tot, ens permet relativitzar la importància de les situacions que es viuen. Uh-huh. No? Alguna vegada recordo en algun entrenament que hi ha la típica picabaralla, perquè al final si fas 90 entrenos un any, 90 entrenos a hora i mitja, doncs són moltes hores junts. I ja per matemàtica, doncs hi haurà alguna picabaralla, perquè a més és un esport d'equip i hi ha cops i passen coses. I la gent que no està tan acostumada, la gent jove o fins i tot gent directiva o això que no, de tal, ostres, el que ha passat, el que ha passat quan la gent que portem més anys diríem, va, ha passat això i el següent dia ens tornem a trobar i
no passa res.
Com, no?
Com els polítics una mica, no?
Exactament.
Que es troben al Parlament, es diuen el nom del porc i després se'n van a fer el cafè.
Exactament. I tu no li ha, i nosaltres no li hem donat més importància i el següent dia què va passar l'altre dia i tu...
Sí, què va passar, què? No me'n recordo.
No sé, les coses que han passat i clar, i jo ja no et dic que sent professional, estan a vestidors professionals, gent que... Clar, jo era un tio de Ripollet jugant a Burgos, que jo sabia que acabaria la temporada i me'n tornaria a Ripollet i si volia, pues no d'això, però jo jugava amb un americà, no?, que s'estava jugant el contracte l'any següent. És a dir, que i si no jugava a bàsquet, aquest sí que... Sí, bueno, que ara què faré, no? Pues són situacions complexes, molt més difícils que la gent d'aquí, que al final venim de treballar, d'estudiar, fem l'entreno i si et va bé, bé, i si no,
si
tal.
No,
i si el diumenge no t'entren, doncs la setmana següent n'hi ha un altre.
Ja entraran. I,
però,
si,
bueno,
i si no entren i has de seure a la banqueta, ho assumeixes i ja està.
Exactament.
Ja està. El teu document d'identitat posa nacionalitat espanyola, em sembla. Tu creus?
Per imperatiu legal.
Ho acceptes?
Per imperatiu legal?
Ah, sí?
Sí, bueno, de fet, i tots la gent i amics una mica malparits, no? Sempre que he fet alguna opinió política, sí, sí, però vas anar amb la selecció espanyola també per imperatiu legal.
Hauries tingut problemes si no haguessis anat? Els jugadors de futbol es diu que sí, que tindrien problemes.
Tindrien problemes, però a mi has de dir que la Federació Espanyola, tot i que la carta deia que podries tenir una sanció o sigui, d'això i tal, quan em van trucar la primera vegada, al meu pare li van dir, bueno, si no vol venir, no passa res, eh? Jo crec que un jugador com jo, que jugava aquí, si els hagués dit que no, haguessin dit, vale, ja està.
Nen, queda't a casa.
Nen, ja n'agafarem un altre,
sí,
no?
Sí, sí.
Clar, qui pot tenir problemes? Pues, jo què sé, un jugador, si en la minya mal, no? Diu, no vaig a la selecció espanyola, doncs pues aquest li poden buscar...
Déu-n'hi-do, a Twitter, el que li diuen a Yamal pel fet del seu aspecte físic, la seva pell no blanca, diguem-ho així, i els insults que li arriben a proferir per perquè com pot un home, moro, com estàs defendiendo la camiseta espanyola i tal?
Ja, bueno, hi ha gent que no s'ha adaptat a la realitat actual, no?
Exacte.
I sobre el DNI que em deies, jo haig de tenir un DNI i no puc tenir el DNI que vull. Llavors, haig de tenir un DNI per poder fer vida normal, però respecto molt a la gent que el porta amb orgull i...
I el defensa.
I el defensa, el DNI, no passa res. A mi em molesta més que em diguin... que em diguin, no, però és que tu, el teu DNI... Que em diguin el que haig de tenir jo, no? Això em molesta més.
Què s'hauria de fer per tenir el DNI que tu vols?
Si no han tingut la solució
a la
els
mà.
Que manen, hem fet de tot, hem sortit al carrer, hem... Bueno, jo vaig estar a Urquinaona... Vaig estar aquí on negaré haver-ho dit, però... I si els que manen no han sabut vehicular tota aquesta força, o han tingut majoria absolutisme al Parlament...
Català.
Parlament català, i no ho han sabut vehicular, i tornem enrere... El que passa és que hem tornat enrere, que sembla que ens haguem enfonsat al màxim, però sí, jo em recordo quan era petit a les eleccions catalanes i el meu pare celebrant que els independentistes en teníem dos. En teníem dos.
Dos, tres...
I ara perds la majoria i estem a 60, no sé quants deuen sumar i, hòstia, és que... Mínims històrics, no? I mínims històrics de quan? Fa 20 anys?
No amb el cor, amb el cap. Tornarà a donar-se la situació que es va viure el 2017, tindrà Catalunya aquesta nova oportunitat?
Crec que fan falta lideratges nous. Crec que fan falta lideratges nous perquè hi ha una desafecció, no? al bàndol independentista greu. Llavors, no ho sé. No sé com pot vehicular-se això, ni qui ho pot liderar, ni si la gent està per això o per què està.
Quin món li deixaràs a les teves filles?
Una basura de món, segurament. Una escombraria... ens ho estem carregant. Ens ho estem carregant. I ara, abans de que... Quan t'estaves parant? Estava llegint a Twitter un fil de... sobre el tema de la desacceleració, no? I la fi del capitalisme com a única solució a canvi climàtic, etc.
El sistema està esgotat.
El sistema és que, el sistema no sé si està esgotat, el sistema és injust. Això és el primer. El sistema és injust. Podria no esgotar-se el sistema, però seguiria sent injust. Llavors, ja ni que sigui per ètica, no? S'hauria de canviar. Però bueno, com que la ètica cadascú té la seva, sembla que fins que no s'esgoti doncs no canviarem o no passaran coses. Però crec que el moment és pròxim.
Algun mandatari d'aquests d'arreu del món apretarà el botó, creus, que, o no apretaran el botó? Perquè està la cosa molt calenta.
No sé si apretaran el botó, però pot passar. Perquè els que manen estan tan allunyats de la gent, els que manen estan en palaus i estan envoltats de mitjans i d'exèrcits i al final les seves vides valen més que la de la gent que està fora. Llavors, és que quan depèn de que una persona premi el botó... si se li gira el cervell, el pot prema, no?
Conec gent que es dedica, ja acabem, Roger, gent que es dedica a la psicologia clínica que diu que estem governats per una majoria, no tothom, però una majoria de psicòpates. Els governs del món, d'arreu. Això ens portarà al caos.
En el sentit de que mouen les vides
de la resta,
sí. I si les mouen... sense sentit, només pels interessos de, bueno, pues, de grans empreses i de mercats i de producció mercantil, doncs ja és un... No, no sé si, no sé quina és la definició exacta de psicopatia, però...
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
I ja per acabar, ara sí. Roger, què li diries a un jove, un noi, una noia que vol començar a jugar a bàsquet?
Que ho faci si, li agrada. Si li agrada i... Si m'ho vingués a preguntar a mi, com a Roger Vilanova, perquè he sigut professional, li explicaria les coses bones i les coses dolentes. Si m'ho explica, si m'ho demana com a Roger Vilanova, el profe d'Educació Física, li diria, ah, molt bé, perquè entenc que deixarà la PlayStation i el mòbil una estona i mira, anirà a fer esport. Però si m'ho pregunta com a... És que tu has sigut professional, li explicaria les coses bones i les coses dolentes. Mm-hmm. Moments dolents que té també ser professional, que si arribes a professional el teu hobby deixa de ser hobby i és la feina, la pressió que comporta, és a dir, l'animaria que s'ho prengui com una afició i que gaudeixi, i si no, n'hi ha molts altres.
Roger Vilanova, gràcies. Un home que per la vida, tant al bàsquet com al dia a dia, s'hi pot encistellar de 3 millor. Gràcies per estar amb nosaltres i que hi hagi, no sort, que hi hagi encert en aquesta vida.
Igualment, i que tingueu molta sort aquest nou mitjà, molt necessari en la informació local. FMW Ripollet.